Si feu una cerca a internet i escriviu www.perejaume.cat, passa això, que surt una pàgina de color blanc amb el nom de Pere Jaume centrat i a sota un text que diu: no en sabem gran cosa, va néixer l'any 57 i encara dibuixa i escriu. I res més. No hi ha cap imatge de les obres d'aquest artista, cap títol dels seus llibres de poesia, cap fotografia dels 8 plafons circulars del sostre del Liceu, 3 del prosceni que ell va pintar, menys encara enlloc hi diu que aquest home demà rep el Premi Honorífic GAC de les Nits dels Galeristes d'Art, però nosaltres vam pensar, com que encara escriu i encara pinta i encara fa coses, doncs el saludem. Pere Jaume, bon dia.
Bon dia, Mònica, què tal?
Li comentava al Pere Jaume que mentre estava preparant l'entrevista aquest cap de setmana pensava, mira, saps què? Obriré el micròfon i només el sentim. I així,
vinga,
escolta'm, de tant en tant, saps? Sentir persones que diuen coses diferents.
Sabés cantar, però no...
No saps cantar?
No, no.
Però saps escriure?
Bé, ho provo, sí, sí.
M'ha regalat la meravella de tota la feina que has estat fent per, amb el títol Mare Parlers i Ovaladors, amb aquesta capacitat que té el Pere Jaume de crear paraules noves, que és l'herència del barroc sobre l'art contemporani o l'art d'avantguarda, en podríem dir, perquè ja no sé quines paraules utilitzes per definir tot el que ens està passant. Però quan observes el que ens està passant, t'agrada? T'agafen ganes de baixar del món negre, realment?
Quan observo el que m'està passant, penso que hi ha coses fascinants i coses preocupants, com sempre, no? Jo crec que no hi ha massa canvis, no? La vida sempre hi ha aquesta mena de continuïtat, de repetició, dels mateixos temes, les mateixes preocupacions, de solucions que no acaben de ser tals solucions. I tot va tirant. No?
Una de les reflexions que sempre fas és que sempre volem intervenir en tot, intervenir en la natura, intervenir en les coses. No les deixem, no les deixem ser. I aquest és un dels problemes que tenim, no? No deixem que les coses siguin.
Sí, i no ben bé exactament això, Mònica, perquè jo em sembla que avui en dia justament el món físic, esclar, el món, jo tinc aquesta idea del cos del món i el cos de l'amor, no? És,
vinga, desenvolupa això.
No ho sé desenvolupar això, però és una pura intuïció, per aquesta relació amb el món sí que ha de ser una relació amorosa, d'aprendre a estimar allò que tenim a la vora, i ser crítics també amb allò que tenim a la vora, i sobretot no jerarquitzar-ho, no dir això que ho estimo perquè ho tinc a la vora, no perquè és millor ni pitjor, simplement perquè ho tinc a la vora. És una situació d'economia, de no haver d'agafar medis per anar més lluny i d'imaginar paradisos llunyans que sovint són la infantesa o la glòria pels creients, no? No és que tot això és una mena... Està bé tenir-los aquests paradisos com una referència més o menys remota, però l'estimació s'ha d'encarnar en un cos proper. Per tant, el món proper és el que m'interessa, de treballar-hi, de viure-hi, de fer-lo créixer jo. I dic fer-lo créixer, no d'ocupar-lo. No, el món no és un local pel qual jo em passejo. El món és un local que jo haig de fertilitzar en la mesura que pugui. Per això jo tinc sempre aquest discurs agrari, perquè en el món agrari això és essencial.
En Pere Jaume sempre reivindica que si escoltéssim més les persones que estan en contacte amb aquesta natura propera, digue-li pagesos, digue-li gent que està a prop d'aquest espai de proximitat, aprendríem a fer això, d'estimar el proper.
Costa molt, no? d'escoltar-ne, perquè en queden molt pocs. Si et passeges per qualsevol indret, és molt perceptible com s'ha perdut aquesta relació física amb el món. Com la majoria de relacions que es tenen amb el món són a través de les màquines, les retros, etc. Però aquesta relació manual de l'aixada, del magall, del dai, totes aquestes eines que generaven un món molt humanitzat i molt, en fi, molt treballat de tu a tu amb el món, aquest treball físic proper, no el veus, ni els marges de les carreteres que hi passa la màquina de fil,
sí.
ni el veus al bosc, el tractament al bosc està deixadíssim. El món està molt abandonat de la mà de l'home. Hi ha moltes projectes. Jo, esclar, a vegades és molt bonic fer l'exercici al revés. No et situes en un món rural qualsevol, tant li fa, i veus com aquest escàs tracte humà amb aquell lloc. I com arriben les idees per resoldre problemes, ara hi ha molts problemes. Com que està tan deixat de la mà de Déu, hi ha molts problemes, per exemple, que sé jo, els aïlants, no?
Sí.
Els aïlants que no paren d'invadir-ho tot. O els senglars, no? Que és un país de porcs. Un país ple de porcs, de granges i porcs als boscos, tot és porcs. Tots aquests problemes, ostres, com es resolen? Ostres, és molt complicat perquè les idees generen en un espai que no és allà, i arriben sempre allà. I les veus arribar i com s'estrelleguen contra el lloc. Són idees, a vegades molt marxades, però són generades des de l'acadèmia, des de la ciutat, des de la universitat.
És a dir,
i quan entres en contacte amb el lloc, hi ha un conflicte perquè aquella idea és massa llunyana pel lloc. Aquest és un problema que neix a l'il·lustració. Abans, quan la gent aprenia en un indret els oficis gremials, etc., i aquests oficis estaven molt assentats a l'espai on havien de desenvolupar-se. El món acadèmic va generar aquest discurs universitari, que està molt bé, no el critico, però quina pèrdua, tot té pèrdues i avantatges, quina pèrdua té això? Doncs que les idees generen són molt abstractes, molt allunyades dels resultats, i quan s'apliquen, hi ha una castanya. Es veu la idea que s'acolla, ai, patapaf, i s'estavella contra un marge, i la veus allà, que no, perquè no es generarà massa lluny.
Clar, quan intentem resoldre problemes, per exemple, de circulació urbana o rural, és igual. Clar. Ho dissenyem en reunions i ho dissenyen en reunions i diuen, no, això seria preciós fer aquí un espai que estigués blindat de la circulació dels cotxes.
Clar.
I quan ho posen en pràctica,
patapam,
és un drama.
I ara he vingut a peu, per exemple, des de la Ciutat de Sants.
Sí.
Hi ha una plaça aquí sota, que hem fet uns jardins amb uns parterres i uns marges. I esclar, la gent, el que ha planificat la plaça no ha vist que jo vaig sempre en diagonal per la ciutat, per estalviar haver de fer xamfrans.
Sí.
Algun dia em mataran, però... I esclar, aquella plaça, veus que hi ha tot un recorregut amb parterres i escalons, i en canvi, veus que a la gespa s'ha marcat un camí natural, que és la diagonal, que esclar, la gent si ha d'anar allà, no la faràs fer 30 voltes. Però és aquest tipus de solucions, que són mamífers, punyeta, i un mamífer sempre va estalviant camades, no?
Per tant, oblidem, en aquesta suposada humanització del nostre espai, humanitzem que som animals, també,
exactament,
nosaltres.
Exactament, que som animals i que...
Que som natura.
I que som natura, clar. I que la natura depèn de nosaltres. Que la natura la portem a sobre, no... És indestriable una cosa de l'altra. És que aquests discursos tan estrambòtics, tan il·lusos de pensar, per exemple, en un altre planeta... No, si ens carreguem que anem a un altre planeta, a mi em sembla tan bèstia, no? Que una espècie. Primer, si té dret d'anar a un altre planeta, una espècie que ha destruït aquest. Això per començar.
Però... Si poqui te'l dona el dret.
Ostres, som un mateix, s'ho ha de rumiar una mica, les coses, abans d'esbotzar-les. I després, imagina't tu i jo i quatre més a Mart. És que no aguantaríem quatre dies, si aquí estem tots plens de neures.
Si ja no aguantem aquí.
Imagina't que et posin en un altre planeta. Però sempre hi ha aquesta cosa d'una mena de cosa que ens superarà i que és possible trobar una solució més enllà, sempre hi ha aquest remot. O viure 105, viurem 200 anys, oh, vinga, quina tristesa. Imagina't una societat amb una vida tan allargassada. És que...
A la Catalina Serra, una companya de l'Ara, que vau estar preparant aquest diari meravellós que vau fer només amb il·lustracions d'en Pere Jaume, que vas fer un exercici brutal, no sé si va ser fa un parell d'anys, el 12...
No, fa molt poc.
Fa poc?
Fa mig any, si el fa.
Fa
un període de mesos.
Molt bé. I jo recordo que una de les coses que li deies mentre grimpaves cap pel Montseny, no? Que estàveu a la vostra zona, és que el món s'ha convertit... És a dir, que hi ha coses que senzillament abans fèieu els artistes que tenien sentit, que era transposicionar realitats d'uns espais als altres per despertar el cervell i fer-lo veure el món d'una altra manera, i que ara això havia deixat de tenir força perquè ho havia assumit tothom, que totes les coses, que estem a dins de pantalles que ens estan fent aquestes transgressions permanents. Per tant, ens han deixat de fer pensar.
Clar, la publicitat és molt predadora. I aleshores el llenguatge és limitat, l'imaginari és limitat. La gent pensa que l'imaginació és infinita. No, té uns marges no definits, uns marges que s'eixamplen. Amb molta musculatura pots fer créixer una mica la imaginació, però no és infinita la imaginació.
No?
No.
Sempre hem pensat que sí, no?
Jo crec que no. El llenguatge té els seus límits, té les seves... necessita molta esforça per generar una cosa nova. De coses noves n'hi ha poquíssimes.
Mare, per Lesio Valadós, tu sí. Em fas contínuament...
No, això és una transformació d'una paraula que ja existeix i té sentit en la mesura que repeteix una cosa que ja existeix i la canvies una miqueta de res. Això sí que existeix, un petit canvi en els hàbits. Però la cultura és repetició sempre el mateix, sempre. No hi ha... El gust ve d'aquí, de reconèixer les coses. El paladar és això, l'oïda amb la música és això. La mimesi dels pintors és això, sempre copiar, repetir, repetir. El que passa que res no es pot repetir exactament, no és possible. Per tant, això ja allibera l'acció de repetir, de ser reaccionària, perquè la repetició no és possible. Llavors, la novetat només es dona en aquests paràmetres, en la repetició. La repetició hi ha una petita modulació sempre, que és el que fa la natura. La natura no acumula, repeteix. No acumula. Un arbre no va fent fulles, quan té 40 anys, pobret, té una foliació que no la pot... No, les deixa caure i torna a començar. Aquest cicle, la repetició és bàsica. No sé per què té tan poc prestigi la repetició. Sempre es parla de lo
que innovador,
nou.
Que disruptiu.
Això mateix, que conyeta, la repetició.
Tot hem de ser disruptiu sempre i anar innovant sempre, i en realitat sempre fem el mateix.
Fixa't
no?
Que ni la paraula nou ens agrada, i ens hem inventat això tan horrorós d'innovadors.
Sí, innovadors,
no? Innovadors.
I ara disruptiu.
Ah, disruptiu, disruptiu. Eh? Sí, nou és nou. No?
Sí, això disruptiu vol dir que tot allò que hem fet com sempre, que és senzillament ara el que estem fent, aquest exercici que estem fent tu i jo, que és jo t'escolto i si m'interessa el que dius, et deixo xerrar perquè vull aprendre més i espero que els oients hi estiguin en el mateix exercici, li hem de fer 40 toms perquè sembli que és nou.
Clar.
I en realitat és, escolta el que t'ha de dir qui sigui. No?
La natura és molt bonica amb això, perquè fixa't que el perfum no és més que la putrefacció dels pètals. És la mort que, bum, surt el perfum. Hi ha la forma aquesta tan sàvia que és la que repeteix més en el món rural i en el món arcaic. Quan tu agafes un canti, la decoració d'un canti és una garlanda que va fent paràboles, oi? Va fent aquestes onades, un canti qualsevol sempre està... És exactament això, eh? Fixa't, és la forma aquesta de la paràbola, que és com una panxa de comoditat, que et deixes anar per la mitja, i llavors aquesta punta, abans no ve la paràbola següent, i aquesta punta és el conflicte, aquí hi ha la tragèdia, hi ha el canvi, la mort, el que vulguis. Però el que es valora és la continuïtat de la paraula, amb aquestes puntes que són realment tràgiques, oi? És un dibuix savi del que és exactament la cultura, la vida, etc.
En Pere Jaume pensa i escriu i dibuixa tant en tant, ha de recollir algun premi, el recolliràs. Et fa il·lusió que et donin premis com aquest?
Esclar que sí.
Els galeristes. Sempre...
Sí, i tant. I més en aquest món que és molt solitari, en el món de la galeria. Són formes de... És un ritual, és una forma de culte i...
Que també repeteixen.
I tant, i els rituals, benvingut sigui. Ara, el que, si em preguntes per això el premi, no ho sé. Poder, si vingués el premi en persona, li podríem preguntar algunes coses.
Clar.
I ell ens podria informar del premi. Però el premiat sempre acaba dient el mateix, Mònica, que sí, que li fa molta il·lusió, que gràcies, que no està segur de què mereixer, fes un discurs que... No, que... Sí, també és limitat, aquest discurs. Eh?
Però, en qualsevol cas, la feinada que fan els galeristes, una de les coses que tu sempre dius és que som un país que no anem als museus, que els autòctons, per entendre'ns, no estimem el nostre propi art, no?
No sé, a vegades he pensat de què ve aquesta, hi ha una mandra i enveja, una barreja de mandra i enveja,
sí.
Que és un paquet explosiu. I a vegades penso de què ve això, i parlant amb amics, a vegades.
Què et diuen?
No ho sé, hi ha una... Hi ha una mena de... Esclar, jo crec que hi ha un tema important en Catalunya, que és el barroc. Dic el barroc, aquest període del 16, 17, 18, d'una cultura molt assentada, que es produeix la desconnexió dels horitzons. Dels sots, més aviat, saps? Com que tothom viu en un sot, es desconnecten. Hi ha una autarquia absoluta. I està tothom com plantat a cada sot. I no hi ha visions d'horitzons que ho ordenin tot. No és una cultura sense estat, al mig de dos grans estats, el castellà i el francès. I és tot aquest món del carlinisme, hi ha una novel·la d'en Garriga Sà i tant, és preciosa sobre aquest tema.
Per tant, no veiem.
Ens costa molt d'endevinar què passa, tothom està... És molt una cultura creativa, fèrtil, que dona molt perquè està plantada en aquests sots, però les visions panoràmiques no les he tingudes mai. No les he tingudes mai. Fixa't que els autors d'arts plàstiques coneguts, Mirós, Tàpies, d'aquesta gent, els han marcat sempre els de fora, mai la gent d'aquí. De la cultura francesa, generalment, que ens ha ajudat molt a dir aquest és el bo de la Quinta. Perquè no és capaç...
Això han dit de Pere Jaume, ara no ho diré jo, però...
No, no, és veritat, sí. No, no som capaços d'endevinar de, ni de mirar-nos, perquè no ningú ens... tinc la impressió que ningú ens ho ha ensenyat ni ho hem fet mai, és una pràctica que no la tenim.
Aquesta és una mirada certament original sobre la perspectiva col·lectiva. Som en el sot, no tenim mirada d'horitzó, i això fa que, a més, sent en el sot, tendim a fabricar...
És molt creatiu.
És creatiu,
molt germinatiu,
i també caïnita. No?
Caïnita, germinatiu, imaginatiu...
Hi ha molta energia...
Sí, però com que hi ha una muntanya que separa l'altre sot, no, hi ha gent que pot ser molt plena, eh? I pots veure unes grans plenituds, plenituds discursos fantàstics, perquè no paren de granar i florir, vinga, una exuberància meravellosa, perquè tenen el sot a sota. I totes aquestes obres grans han nascut així, però d'aquí ve la potència d'aquest pòsit de cultura en els sots. O sigui, la Renaixença no apareix per la revolució industrial, que també, però no només per la revolució industrial. Apareix perquè hi ha uns estrats previs de silenci, de treball profund, que tot un plegat esclaten. Llavors entén tot el que cau de finals del 19 i principis del 20. No és per la revolució industrial, no només per la revolució industrial.
Jo us he de dir que a mi em fascina sentir Pere Jaume, ja fa molts anys, per exemple, pensa que era una persona capaç de fer-nos pensar molt. Un dels seus primers llibres, l'any 89, el va titular Què és el col·laix sinó acostar soledats, que és de les coses més lúcides. Això resumeix segurament molts àmbits de la vida, no? Aquesta frase. Tu escrius ara més que pintes, pintes més que escrius, passeges més que pintes,
no,
i escrius.
No, escric déu-n'hi-do, sí, va bé, m'agrada escriure, és molt còmode, i dibuixo molt.
Dibuixes més?
Sí, com un ritual, vaig allà dalt i...
Cada dia t'enfilen,
sí,
i tu després baixes.
Sí, això mateix, no? M'enfilen, perquè
primer
em sé conduir.
T'enfilen, no, i després baixes.
Després baixo. I també és posar en pràctica el que més o menys intento dir, d'anar a un lloc i també cuidar-ho, vull dir que jo... Estar a sumar, ara ja soc més iaio i em costa una mica més, però estar a sumar, ja és, tinc una mica en compte l'espai de per allà dalt, sí.
Escolteu bé el que ens ha dit Pere Jaume, perquè ens ajudarà a pensar una mica més sobre el que fem, i francament, et vull agrair molt que hagis baixat del Mont Negre avui a les vigílies d'aquest premi. De debò, gràcies, perquè no passa sovint que les mirades són diferents, i si no tenim mirades diferents,
això
que deies de la història de l'amor amb la proximitat és molt difícil de construir cada dia.
És veritat.
Gràcies, Pere Jaume.
A vosaltres.